Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol canviarà la llei de manera urgent perquè l'impost de les hipoteques el pagui la banca i no pas el ciutadà o el client, com havia dictaminat el Suprem ahir, en una decisió que ha provocat en les últimes hores indignació en diversos col·lectius i també una pujada dels bancs a la borsa. Pedro Sánchez, en una compareixença a la Moncloa, ha anunciat que es farà via Reial Decret Llei. Aprovarà aquesta mesura el govern aquest divendres en Consell de Ministres i després s'haurà de validar en el Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol ha fet un segon anunci, en aquest cas per elevar la protecció i els drets dels clients financers. Canviem de qüestió. L'Audiència Nacional deixa d'investigar els dos membres dels comitès de defensa de la República, Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, que havien estat acusats de delictes de terrorisme, rebel·lió i sedició. Ho ha anunciat avui el bufet d'advocats Salelles, que ha explicat que el jutge ha fet cas d'un informe de la Guàrdia Civil demanat per la Fiscalia en què s'acredita que aquestes dues persones no formaven part d'un grup terrorista. Els Mossos, d'altra banda, han admès aquest migdia que ha fallat alguna cosa al matí a l'estació de Sants de Barcelona després que la seguretat de la zona de l'AVE ha detectat dins d'una maleta un objecte que semblava una granada. Segons ha explicat en roda de premsa el comissari Joan Carles Molinero, la seguretat de la zona d'alta velocitat hauria d'haver aturat l'entrada de passatgers quan s'ha detectat aquest problema. Molinero ha explicat que han rebut l'avís poc després de les 8 del matí, quan feia més de 20 minuts, que el tren amb la maleta sospitosa havia marxat en un AVE de Barcelona cap a Madrid. I també us expliquem que les eleccions legislatives de mig mandat celebrades ahir als Estats Units han suposat una derrota a mitges per als republicans i per al president Donald Trump. Concretament, el Partit Demòcrata aconsegueix la majoria absoluta a la Cambra de Representants, però els republicans mantenen el control del Senat. D'aquest tema precisament parlarem de seguida en el programa El Mirador de l'Actualitat. I un últim apunt, es fa d'aquí una hora i mitja al Palau de la Generalitat l'acte central commemoratiu de l'any Cardenal Vidal i Barraquer. L'activitat estarà presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador, abans el pensament del dia. Avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Cada vegada som més conscients que un dels majors problemes socials del nostre temps és el de l'habitatge. És un tema complex on hi concorren multitud de factors. Un dels fenòmens que avui pateixen les grans ciutats és el de la gentrificació. Vet aquí un anglicisme que fa un temps que circula entre nosaltres i que convé conèixer per explicar com canvien les ciutats i quines conseqüències tenen aquests canvis. La gentrificació no és, com algú pot pensar erròniament, una major concentració de població urbana, sinó el procés de transformació d'un espai urbà deteriorat o en decadència a partir de la reconstrucció o de la rehabilitació dels edificis amb unes altures més grans que les que existien abans. Sovint veiem com en nuclis antics de carrers estrets i potser insalubres s'obre una gran plaça. Naturalment, això representa un esponjament del barri, però alhora els edificis circumdants queden desproporcionats i visualment i estètica requereixen una major altura que els que existien abans. Això provoca un augment dels lloguers o del cost de cada habitació en aquests nous espais. El fet provoca també que els residents tradicionals abandonin el barri i que se situïn en d'altres més perifèrics i que l'espai rehabilitat sigui ocupat per classes socials amb més capacitat econòmica que els permetrà abordar aquests nous costos. La gentrificació també s'utilitza per analitzar aquesta situació respecte d'usos comercials i de serveis que van relegant els petits negocis. És, doncs, un progrés aparent, perquè també té un impacte negatiu. Quan el poder es concentra en un lloc, expulsa els humils a les perifèries. La gentrificació rau en la denúncia que l'escolapi Enric Canet fa en el primer pla d'aquest número de Catalunya Cristiana parlant del Raval. Els poders econòmics, diu, volen que el barri es degradi, perquè d'aquesta manera, un cop netejada la púrria, els preus pujaran. També la teresiana Maria Victòria Molins es refereix a les conseqüències d'aquests canvis d'habitatge quan parla de la compartimentació de pisos petits en habitacions amb lloguers abusius. El papa Francesc, en el Congrés Internacional de les Grans Ciutats, afirmava que tenim necessitat d'altres mapes, d'altres paradigmes que ens ajudin a reposicionar el nostre pensament i les nostres actituds i també la nostra mentalitat pastoral. Analitzar a fons les conseqüències de la gentrificació pot ser un ajut per comprendre els nous problemes de les grans ciutats. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo, un crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
012. La Generalitat al teu costat. Passar-s'ho bé és científicament possible. Descobreix les estrelles amb sopars astronòmics, persegueix petjades de dinosaure o viatja en un raig de llum. Al web surdrecercapercatalunya.cat trobaràs activitats de tot tipus per gaudir la recerca en família, a la seva agenda i també a Facebook i a Twitter. Surt de Recerca per Catalunya. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 9 minuts de les 6. Salutacions del José Matosas, també a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i també de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem explorar en aquest dimecres la nova situació política als Estats Units després d'unes eleccions legislatives celebrades ahir que marquen un abans i un després en el primer mandat de Donald Trump, amb la victòria demòcrata a la Cambra de Representants, que passa a estar controlada, per tant, pels adversaris naturals del president, però amb els republicans que conserven el control del Senat, una cambra que també té la seva importància per la representació territorial que té als Estats Units dins el seu propi sistema polític. La implicació personal de Trump en la campanya electoral, coneguda, s'ha produït davant el perill de perdre escons en alguns estats clau per als republicans, i això dona pas, sens dubte, a un nou escenari on les coses a nivell legislatiu no seran com abans per al mandatari. Ens preguntem de quina manera l'actual president redefinirà la seva gestió i el seu estil amb la majoria d'una part del poder legislatiu en mans dels demòcrates. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat, d'una banda, Lluís Sols, professor col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda, senyor Florido.
Bona tarda.
I saludem, finalment, Jordi Sardà, que és secretari d'Organització del Cercle Carlemany. Senyor Sardà, bona tarda.
Molt bona tarda.
El Cercle Carlemany, recordem-ho, és una entitat d'inspiració social cristiana, de pensament, no? No és partit polític.
No som un partit polític. No m'ha arribat a aquest estat.
Tampoc són
ara.
Una...
I ho pretenem.
Però sí que són de pensament, no? I
som connectats.
Som una associació, molt bé. El que ha passat als Estats Units era una mica previsible, però tampoc sembla que el que li hagi passat ahir a Donald Trump a les urnes sigui una derrota monumental. Ara ho comentàvem, també referint-nos a altres temes polèmics, però avui centrem-nos en Donald Trump. Com veuen el que va passar ahir, aquestes eleccions a mig mandat? Quin diagnòstic podem fer? Vol començar el senyor Sols, per exemple?
Sí, a veure, ha estat una victòria demòcrata més petita de l'esperada. O sigui, no ha estat el càstig a Trump que potser es podia esperar des de, en fi, totes les coses que estan passant els dos darrers anys. Per tant, en aquest sentit, potser el que tenim és que hi ha, direm, una certa acceptació, normalització de les conductes com la d'aquest senyor, que ja sabem que menteix constantment, que seran descobert irregularitats de tot tipus, que ha descalificat amb actituds racistes doncs, a moltes de les minories que hi ha, i allò normal, dins de la lògica que tenien abans, és que aquest senyor tingués una davallada electoral fortíssima. Això no ha passat. I tot i que a partir d'ara no tindrà les mans lliures per fer les coses com ho havia fet fins ara, penso que allò que ha passat ahir té molt d'un deteriorament democràtic. És a dir, una ciutadania que no rebutja a un personatge d'aquest calibre, llavors, democràticament, s'ha degradat una mica.
S'ha degradat, creu vostè, però també internament, que és la clau en què es desenvolupen aquestes eleccions, no hi ha dubte que alguna cosa haurà fet bé Donald Trump. No sé si és que es pot dir així.
Ha aconseguit convèncer a la gent. Ara, diríem, aquestes actituds de diríem, criminalitzar les víctimes, doncs mira, han enganxat amb una part de l'electorat, s'ha consolidat el que podia ser flor d'un dia, fa dos anys s'ha consolidat, llavors l'economia, bé, l'economia va bé però també anava bé amb Obama, o sigui, no hi ha res significatiu.
Per cert, que quan parla vostè, senyor Sols, de víctimes o de populismes, es refereix evidentment a aquesta famosa caravana d'hondurenys, per exemple, altres immigrants que...
A totes les víctimes dels Estats Units, el que és víctima és menyspreat per Trump, sempre.
Jo vull dir una cosa al senyor Sols i no per crear polèmica. Primer començaré per dir-ho, jo no sóc ni trumpista, ni trumpaire, ni res. Però sí que és cert que aquesta polarització ens ha portat, doncs, per exemple, jo m'hi trobo, les explicacions com la que dona el senyor Sols, de que presenta el senyor Trump com un criminal, i és així, i després l'acusa de criminalitzar els altres. I això és un debat que trobo totalment interessant. Dit això, jo no crec que el Trump sigui un criminal. Crec que no és una persona que practiqui un llengua, un codi de llengua demoliberal. I això és el que vostè suposa que el deu tenir una mica frapat, xocat, perquè el seu codi de llenguatge no correspon a el que estem acostumats aquí a Europa a viure des de la Segona Guerra Mundial.
Europa i Estats Units, això és nou completament.
No, els Estats Units sempre ha tingut una ànima dual entre els liberals i els no liberals, i llavors a vegades n'ha manat una ànima i a vegades n'ha manat una altra. Des d'aquí, com que estem acostumats des de la Segona Guerra Mundial a viure en un sistema demoliberal, que un personatge polític ens vingui, ens parli amb un codi de llenguatge en el qual nosaltres ja teníem oblidat o fa molts anys que no el fem servir, doncs ens deixa així. Però, és clar, sí que és veritat que vostè l'ha presentat una mica, diguem-ho així, com un criminal. I després diu, és que criminalitza els altres. Bueno, és el mateix que fa vostè.
No, jo no he dit que sigui un criminal. No he dit que sigui un criminal perquè no, encara no, un jutge no ha dit. Ara, conductes seves sospitoses, moltíssimes.
Però que no li agrada que la gent voti.
Per tant, em trobem amb un personatge. Diguem, a un estil gamberro, a un estil que trenca tots els usos, les bones normes de conducta política...
De vegades desafiant, que, podem dir.
Bueno, pues, un periodista fora, perquè no m'agrada la pregunta que ha fet, etc. Una persona d'aquest perfil. Que això, en qualsevol moment dels últims... 40 anys, ho fa un president i és un gran escàndal. Ho fa dos diaris. Ara, això és un crimen? No, això és una vergonya, però un crimen no. Aquest senyor pot haver fet crimen? Potser sí, molt probablement, però jo no, encara segur no estic, no dic, però no puc dir que és un criminal. Que aquest senyor està identificant els perjudicats pel sistema, donant el missatge de que aquesta gent són criminals, i tant, si ho fa fins als seus anuncis electorals.
Bé, perdoni, no, sí que és cert, també, ara donem la paraula al senyor Florido, però m'agradaria aclarir també que és veritat, senyor Cerdà, que aquesta visió una miqueta, doncs, diguem-ne, que visceral, contundent, també la tenen molts ciutadans a Europa.
Permeti'm, és que aquesta visió l'estem vivint nosaltres aquí. Hi ha molta gent que es queda xocada quan veu la televisió i veu que la classe obrera vota alguna cosa que a lo que no està acostumat, que és el que està, li està passant al senyor Sols. Se n'adona que la classe obrera vota sí, l'enemic.
Com si aquí votessin el senyor Casado en massa no, les properes eleccions.
No, votessin el Vox, que o, també o fa servir un llenguatge no demoliberal. Llavors la gent es queda així i diu, però com ha pogut passar això? Doncs, bueno, el que no podem fer és dir-los idiotes. Perquè vostè el que està dient és que voten idiotes. Els han votat perquè són tontos. I com que no s'enteren de lo que estan votant, han votat un senyor gamberro, antipàtic...
Tampoc ha dit això, el senyor Sol. Ha dit que és una degradació democràtica.
Penso que són manipulables.
És la democràcia.
Es pot encanallar l'electorat fent compartir valors poc democràtics. Això està passant.
Bé, senyor Florido, perdoni.
Sí, jo trobo que des d'Europa normalment caricaturitzem els polítics americans, com per sistema, no? Hi ha com una mena de visió moralment superior... que ens sentim còmodes criticant el sistema electoral americà, els polítics americans, etc.
Hi ha la típica mentalitat anti-yanqui que existeix.
Jo crec
molt,
que això
no?
És un error. Per altra banda, les eleccions aquestes que han tingut als Estats Units, primer, jo crec que no es pot parlar, jo penso que no es pot parlar de derrota del Trump, en tot cas s'hauria de parlar d'empat, però el fet de que hagi empatat el Trump, perquè sí que és cert que ha retrocedit en el Congrés. Però ha avançat en el Senat i ha guanyat...
Sí, a la Cambra de Representants, per dir-ho
sí,
en propietat.
I ha guanyat en els governadors, que són molt importants també aquestes eleccions.
Hi havia eleccions a governadors, efectivament.
Sent que ell havia polaritzat tant la campanya, un empat per mi és una victòria per ell. I a més, si comparem aquests resultats amb els resultats en les midterm que van fer altres presidents, ha tret millor resultat a tot arreu que l'Obama i el Clinton, per posar un exemple. Però és que, a més, en aquestes eleccions es votaven... A Estats Units es vota molt la persona. I ell no es presentava directament.
Clar, aquesta
per tant,
és una altra qüestió.
La gent ha votat el seu representant local, que tenen un marge de maniobra molt elevat, i per molt que algú volgués fer un càstig en el propi Trump, molts cops, si el teu governador t'agrada, tot i que sigui republicà... No el deixes de votar.
A Estats Units sí que tenen molt clar que no són eleccions extrapolables a les futures
està
presidencials.
Per
exemple,
per tant,
pot perdre igualment Trump les
jo
properes.
Jo crec que s'està fent una anàlisi molt massa simplista sobre les eleccions americanes, pensant que era com una mena de plebiscit sobre el propi Trump, quan van més enllà. Han hagut de votar moltes altres coses. I el votant americà és més madur del que a vegades ens pensem des d'Europa i ha votat en clau local del que li convenia. I realment és cert que, per exemple, en els districtes de frontera amb Mèxic han guanyat els demòcrates. Per tant, és cert que tot el discurs populista anti-immigració nefast del Trump allà no ha tingut recorregut. Però sí que té recorregut en altres àrees de com tu comentaves, d'obrers blancs que abans votaven al Partit Demòcrata i ara voten al Partit Republicà, i ho fan perquè consideren que que no li han rentat el servei, sinó que està respectant o està protegint millor els seus interessos. Al final, no hem de considerar que els ciutadans o els votants d'altres països són menys intel·ligents que nosaltres.
Sí,
és un punt
que
arrogant, això.
S'està votant més últimament als Estats Units en clau interna, en clau proteccionista.
Ell ha polaritzat, jo estic totalment d'acord que és una persona que
que jo preferiria que no fos el president dels Estats Units, perquè no per les coses bones que pugui fer o no, sinó perquè els aspectes negatius a mi em semblen molt negatius. Jo, com a liberal, considero que el seu punt autoritari no encaixa amb la meva visió de la política.
Això coincideixen, senyor Sols.
Sí, però
l'autoritarisme.
Però no penso que jo hagi d'allisonar el votant estadounidenc.
Mm-hmm. Puc afegir una coseta?
Endavant, senyor Salvat.
Sí, a mi m'agradaria dir... Ha parlat de populisme, el Toni, i té tota la raó. Estem parlant d'un personatge populista. El que és inacceptable des del punt de vista d'un liberal progreuropeu és que hi hagi un populista de dretes. Quan aquí, a la ciutat de Barcelona, si em permeten la petita falca, tenim una populista d'esquerres, que miente más que habla, que és la nostra alcaldessa, des del meu humil punt de vista, eh? Em faig responsable de les meves pròpies
declaracions. Llàstima que no tenim temps de preguntar-li per què creu que menteix, Ada Colau.
No és una populista, va prometre vivendes per tothom...
Això no són mentides, són promeses incomplides. És que...
Quan són dels teus, són compreses incomplides. Quan són dels altres, són uns criminals. No. Això és el que...
No, no.
O són uns mentiders...
El català és com és.
Bé.
Bueno, i l'americà també. Cas, i d'això parlem.
Parlem i discrepin amb tranquil·litat. En tot cas, els demano, si pot ser. Senyor Sols, algun comentari més sobre el que ha passat en aquestes eleccions? Concluem que no són extrapolables... que, bé, moltes vegades els nord-americans que han votat republicà i avalen d'alguna manera la gestió de Trump, però és veritat que també hi ha altres sectors de nord-americans que s'avergonyeixen i ho expressen clarament del president que tenen, és a dir, que aquí hi ha una mica de tot.
Realment és un tema, diríem, que fa pensar el fet de que en molts llocs, també aquí, pensem en el cas de Ciutadans, per exemple, molta gent de la classe obrera vota partits de dreta en un moment donat. I si partim de la idea de que la dreta defensa els interessos dels rics i l'esquerra dels pobres, doncs això és contradictori. Això és contradictori. Llavors, allò que passa és que... la classe obrera, en un moment donat, pot percebre que si els va bé als rics, doncs també els anirà bé a ells. I al revés, si als rics no els va bé, doncs d'alguna manera les coses aniran malament i aniran malament per ells. I aquesta inclinació, diríem, a acceptar, diríem que les regles del joc són les que són i que no hi ha més remei que jugar el joc dels rics, que són els que finalment controlen, fa que molts obrers... prefereixen, en un moment donat, pensen que les anirà millor econòmicament votant dreta. És una part del fenomen. I una altra diferent és el fet de que la gent, també en política, com la seva personal o el futbol, té instints força primaris. I sí que és cert que si es perd una cultura política de les bones formes, pot passar que, calentant per algun dia els instints primaris, el sentiment d'odi, el menyspreu, heu fet Hitler, que no és nou. És dir, doncs es pot aconseguir, diríem, bueno, que la gent s'identifique amb aquest discurs i voti una determinada opció. Més enllà de si li interessa o no interessa al seu grup social.
Però em sembla molt trist dir que els obrers s'equivoquen de votar o que... I perquè no admetem que podria ser que els partits d'esquerres que representen la classe obrera hagin fallat. Tan difícil és dir-ho? Durant molt de temps han funcionat, i a vegades les coses funcionen, i a vegades, doncs, perquè els lideratges canvien, perquè el discurs canvia, fallen, i les persones se senten desemparades.
Jo et demanaria no fer trampes en el llenguatge. A ti et sembla que qualsevol que no vota, com t'he dit, agrada, en el fons és que s'ha equivocat. Bueno, jo no penso el mateix. Jo no penso que el que no vota, que l'obrer...
És el que has dit?
S'ha equivocat. No, no. Jo penso que voten d'aquesta manera per una sèrie de circumstàncies. Si s'han equivocat o no, allà ells, perquè no són demòcrates. Podem... Llavors, aquesta tendència a descalificar el que vota... Com,
és el que acabes de dir?
No.
Jo ho he entès així.
No, jo allò que he dit és que crec que la classe obrera vota per determinades raons, i això és un motiu seriós d'anàlisi.
I no pot ser que els partits obrers siguin equivocats
en
aquests moments.
I aquesta actitud de dir... l'encert és votar aquesta opció. I el que no vota aquesta opció, és que, em sembla...
És que no he dit això.
És allò que tu penses.
És que em sembla que no estàs entenent. T'estic dient que els partits que han representat des de sempre la classe obrera pot ser que durant molt de temps funcionessin, La socialdemocràcia ha funcionat molt de temps, ha posat en marxa un model, i ara aquest model no funciona. T'estic dient això, no t'estic dient res més.
Hi ha països d'Europa on la socialdemocràcia ha governat molts anys i encara governa, en tot cas.
Sí.
Potser, sobre el que ha dit Lluís Sols dels partits de dretes que defensen els rics i els d'esquerra...
A mi em sembla...
És simplista, creu en vostès?
Jo no hi crec en aquesta dicotomia. No considero que hi hagi partits de rics i d'obrers, entre altres coses perquè la majoria social és classe mitjana. Baixa, probablement, perquè amb la crisi ens ha afectat a tots, però classe mitjana, parlant encara en clau decimonònica d'obrers i rics, com si no ho sé, a mi jo em sento incòmode. A més, jo com a liberal, aleshores, no sé ben bé on sóc, si a la dreta o a l'esquerra. Per algunes qüestions se'm considera d'esquerres, perquè a nivell de valors morals normalment són coses que defensa l'esquerra, per qüestions econòmiques em diu de dretes, perquè considero que jo prefereixo que hi hagi menys intervenció de l'Estat i que hi hagi més possibilitats de que el ciutadà pugui gestionar els seus recursos. Considero que és més eficient. Per tant, bé, em sento més, en aquest sentit, britànic, perquè allà sí que no hi ha dreta i esquerra només, sinó que són conservadors, laboristes i liberals.
I als Estats Units, recordem que estem parlant dels Estats Units, també passa una mica això. És a dir, no?
Sí, de fet...
Això explica també que hi hagi vot obrer als republicans, per exemple.
Però és que vot obrer, però si obrer, avui en dia aquest és un concepte que ningú sap exactament.
És una reflexió sociològica, en tot cas, no?
Obrer, o sigui, és que, a més, considerar fer una valoració moral de que els obrers són bons...
No, no necessàriament, em sembla.
I els amos, els propietaris són dolents, és una... A mi, jo... realment em sembla que això està molt superat, però perquè, insisteixo, la majoria social ha superat, gràcies a Déu, aquesta circumstància on hi havia, sí, una gran massa de gent pobra, obrera, i que li costava molt sobreviure, i una minoria de propietaris que... Però ara ja no som en aquestes circumstàncies. Els partits ara majoritaris el que fan és decidir com gestionen els recursos públics. Alguns en dediquen més a qüestions de l'estat de benestar, uns altres menys, però considerar que un obrer, algú que treballa en una fàbrica, li interessa més que li gestioni els recursos d'una manera o altra per una qüestió de classe, jo crec que això està molt superat. Bé. Que els votants que abans votaven partits d'esquerres tenen molts altres interessos, no només aquest, i que, per tant, té tot el dret del món, qualsevol votant, a decidir en quin moment un partit el representa millor.
De
fet, però no per classe, sinó perquè allò que es vol fer o han promès li interessa més.
De fet, això és la llibertat, evidentment. Tothom té llibertat de votar el que vulgui. Ara bé, per centrar-nos una altra vegada en els Estats Units, els agraeixo aquesta reflexió política general, també amb components sociològics. Potser a vegades el que diu el senyor Sols és més d'anàlisi sociològica, anàlisi de fenòmens, i no tant de que hagi de ser d'una manera o d'una altra. Suposo, senyor Sols, no sé, corregeixi'm si m'equivoco.
No, cal interpretar perquè determinada gent vota de determinada manera.
Sí.
I tant que sí.
En tot cas, que no hi hagi males interpretacions dintre de la discrepància de fons sobre alguns temes polítics, evidentment que sempre hi són. Avui ens acompanyen, recordem-ho, en el Mirador de l'Actualitat, el secretari d'Organització del Cercle Carlemany, Jordi Sardà, el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Parlem de les legislatives als Estats Units i tenim, com sempre, amics oients, una pregunta del dia que ens recorda la Ruth. Bona tarda, Ruth, novament.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Millorarà la gestió de Donald Trump després de la victòria demòcrata al Congrés? Podeu votar una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, haurà de replantejar moltes de les seves iniciatives polítiques. Com a segona opció, no, encara que hagi de dialogar més, seguirà amb el seu estil. I com a última opció, no ho sé, però el president sap que és un avís important.
Gràcies, Ruth. Teniu la possibilitat de votar. Recordeu, amics oients, fins demà al matí. Si ho feu ara, fantàstic, perquè veiem com evoluciona la tendència. I, en tot cas, vostès per quina opció es decantarien? Creuen que canviarà?
Jo crec que no canviarà.
No canviarà, per tant...
Jo penso que ha sortit reforçat.
El seu estil reforçat. Per les coses bones, si és que en té, i les dolentes,
també. I és veritat que haurà de gestionar un congrés a la contra, però no he detectat, no em sembla. De fet, ell ha piulat d'una manera que el que evidencia és que...
Està satisfet,
està satisfet. Per tant, no crec que veiem un canvi d'actitud ni de polítiques.
A més, en una república presidencialista com els Estats Units és molt habitual que un president tingui mig mandat amb les cambres legislatives...
Estan molt acostumats.
Estan acostumats.
De fet, els americans jo crec que els agrada els agrada el contrapès, i que quan un president té molt de poder, el contrarresten una mica via les dues cambres. Per tant, no és una situació tan estranya. És bastant habitual.
Esteu comentant si es comportarà diferent. Jo penso, també coincidint amb l'amic Toni, que no, per diverses raons. Perquè el sistema americà, ell és el cap de l'Estat i el cap del govern.
Sí, sí.
Per molt cortapisses que li posi el Congrés i el Senat, aquest senyor té una capacitat de maniobra de la qual el sistema al que estem acostumats a Europa no ens podem fer la idea de l'abast del sistema de govern americà. I l'altra cosa que també m'agradaria dir és que el que tampoc estem acostumats és veure que en Donald Trump el que fa és gestionar aquell govern i aquell país com una empresa, no des d'un punt de vista polític.
I això és bo políticament, ens preguntem?
No té per què ser bo ni per què ser dolent. És algú que no havia passat, que està passant ara, i que d'aquí un temps, d'aquí 2 anys, quan hagi acabat el seu mandat, podrem mirar enrere, i més enllà de debats ideològics, dir, ostres, doncs va ser un encert, o realment ha sigut
els americans ho decidiran, quan votin, sí, no? Sí. També, en tot cas, nosaltres podem opinar des d'aquí, però ells
parada
són els que
decidiran.
Parada d'atur,
i l'economia li dona la raó. Jo no sé, ja dic, no sé què passarà d'aquí 2 anys, si és que allò farà un pet o què, però realment ho dirigeix com si fos la seva empresa.
Jo, perdona, però el tema econòmic, jo penso que amb el seu proteccionisme, jo crec que els resultats econòmics no seran bons en el futur. Crec que això
bons
no...
per a la resta del món o pels Estats Units?
Per tothom. Jo crec que quan es posen barreres en el lliure comerç surt perjudicat tothom, perquè al final el que passa és que tot és més car per tothom. I es ven menys, a fora, a dins. Considero que això... De fet, hi ha estats on alguns col·lectius que havien apostat per ell han vist que amb els arancels que els hi han situat als altres països, en compensació als que han rebut ells, els han encarit els seus propis productes.
Trump sembla, en qualsevol cas, un mandatari com apassionat, no? I és polèmic internacionalment, també. Ara et cobro arancels, ara amenaço amb una guerra comercial, ara trenco el tractat de lliure comerç. Potser en la línia del que deia Lluís Sols, ara no és per decantar-nos des d'aquesta taula de moderació, però sí que és veritat que
no és diplomàtic exacte. Com nosaltres coneixem que són els grans líders mundials que tenen un llenguatge i que s'identifica fàcilment amb el poder, no? És cert que ell gestiona les coses d'una manera completament diferent.
Amb aquesta fredor d'un empresari, diguéssim.
Bueno,
no?
L'empresari és més sí, fred és pot... i ell s'exposa molt. Normalment, i des del punt de vista català, l'empresari català és més discret. Sí. O sigui, és un empresari com...
Dels que destaquen.
Ja, vegi el que està dient ell. Ell el que busca són resultats. Li és igual quedar exposat.
La visió
que és la diferència amb un polític europeu.
La llei dels resultats. Sí, perdoni, senyor Sols.
A veure, responent a la pregunta, jo també estic d'acord en que no canviarà el seu estil, però és així, fins i tot si no li convinés no podria fer les coses d'una altra manera. Sobre si el seu marge de maniobra és més gran, el marge de maniobra que té un guanyador d'eleccions a Europa en un sistema parlamentari que als Estats Units, on la divisió de poders és molt més rígida. I el fet de no poder controlar la Càmera de Representants posarà molts entrebancs. Anem a un escenari d'un cert bloqueig legislatiu. Els demòcrates no poden tirar endavant cap dels seus projectes i Trump tampoc. Fins i tot si Trump i els demòcrates arribessin a posar d'acord en algun punt, estaria la qüestió de que el Senat està dominat per l'altra branca, diríem, del Partit Republicà, que són més neoliberals, i llavors tampoc, possiblement, el Senat acabaria bloquejant. Penso que donarem poques situacions de bloqueig com aquesta. En quant al significat d'aquest resultat, sí que és cert que és relativament freqüent que a mig mandat guanyin els altres. Però amb aquesta diferència, amb aquest guany de vots, ha estat poques vegades. Tot i així, si mirem el vot popular, la situació és gairebé d'empat i, com he dit al començament, no crec que es pugui dir que hi hagi hagut una derrota de Trump. Només un canvi de les circumstàncies.
Sí, recordem que es renovava en la seva totalitat la Cambra de Representants i han guanyat els demòcrates i un terç del Senat, que després es torna a renovar coincidint amb les presidencials. Té aquest sistema que cada 2 anys es renova parcialment.
I els demòcrates defensaven 26 senadors. I els altres defensaven només 9. Clar, evidentment, com la cosa s'ha repartit una mica, doncs només han guanyat els republicans dos representants més. O sigui que tot i que els resultats, diguem, per als demòcrates són relativament positius, el Senat s'ha consolidat com una càmera controlada pels
republicans, que ja ho estava, efectivament. Bé, seguim després de la pausa, a la qual ara arribem, perquè ja passen 4 minuts de 6:45, se'ns fa tard. Recordem novament la pregunta: millorarà la gestió de Donald Trump després de la victòria demòcrata al Congrés? Victòria demòcrata parcial, certament, però sobretot a la Cambra de Representants. Us animem a seguir votant durant el programa. Una pausa i continuem.
Ràdio Estel.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Seguim en directe des del mirador de l'actualitat. Abans de reprendre ràpidament el programa, us comentem com va quedar l'enquesta d'ahir, on preguntàvem quin aspecte del recent sínode sobre els joves considereu més important. Amb el 59%, una majoria vau dir la idea d'escoltar i acompanyar els joves en la maduració de la fe. Un 27% vau dir la recerca de mesures de prevenció i selecció per acabar amb els abusos, i un 14% la de potenciar l'educació sexual i afectiva dels joves. Us recordem novament la pregunta d'avui: millorarà la gestió de Donald Trump després de la victòria demòcrata al Congrés? Podeu votar ara mateix a radioestel.cat i teniu temps fins demà al matí. Anem ràpidament a la notícia curiosa que ens porta la Ruth, i després encara tindrem temps d'una roda breu última d'intervencions. Endavant, Ruth, amb la notícia curiosa. De què va avui?
Una gran idea, amb molta creativitat i amb poc pressupost, pot fer-se viral. Alguns continguts i missatges publicitaris tenen una gran capacitat de difusió. Es comparteixen per ells mateixos com si fossin uns virus. Les campanyes de màrqueting planifiquen els virals amb molta cura i durant molt de temps, seguint unes característiques en concret, com per exemple escriure els textos més llargs, ja que es comparteixen millor que no per als curts, i acompanyar-los sempre d'imatges o infografies. Un cop fet, s'ha de compartir, compartir i compartir, però fins i tot així potser no aconsegueixes que es converteixi en viral. El millor dia per publicar un viral és el dimarts. I ahir, seguint la pròpia norma, en va aparèixer un. Avui, a la notícia curiosa, estimats oients, us presento un animal, una llama, que puja un taxi. Comença el vídeo i es veu un carrer de la ciutat de Cuzco on una dona, una nena i una llama, l'animal més fotografiat als Andes, esperen un taxi. El taxi s'atura. Puja la dona i al darrere la llama, tot elegant, com si ho fes cada dia, això de pujar en un taxi. Un cop asseguda, la nena seu al seient de davant i el taxi engega. Una turista enregistra tot el moment, que se li fa molt estrany a ella. La llama només està vivint el seu dia a dia.
Gràcies, Ruth. Bé, doncs, un personatge curiós. Em sembla que alguns dels qui ens escolten no ho poden haver vist, això, no? És la imatge d'un
animal. Jo ho he vist i certifico que vaig estar estona rient.
Sí, els animals fan riure, amb tot l'efecte que ens
ha de tenir
els animals.
Els animals quan fan coses humanes.
Exacte, quan els personalitzem, això mateix. Sí. Bé, en tot cas, com que avui no parlem d'animals, sinó de realitat política, que és cosa d'homes, l'home animal polític, aquesta vella frase de la cultura grega. Senyors, què dirien del que pot passar a partir d'ara? Ja per acabar, als Estats Units, senyor Cerdà, Jordi Cerdà.
Jo continuo dient que hi ha una baralla no ideològica, sinó conceptual, entre dos mons, entre el món demoliberal i un retorn del món no demoliberal, i en Donald Trump és la cara visible d'un món que retorna per combatre l'altre.
Mm-hmm. Senyor Lluís Sols.
El món dels anys 30.
No, parlo d'abans.
D'abans?
És que tu sempre vas tirant cap al Hitler. No, 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 no va per aquí, no va per aquí.
Preguntava si et referies a aquest món, te'n referies a aquest o un altre?
No, t'ho torno a repetir per segona vegada. N-O. No.
No, no entes qual?
Quin món?
Doncs el món en el qual emergeixen les... en el qual es creen les primeres repúbliques nació, basades en l'ètica protestant del treball, que jo crec que ha sigut la mare del liberalisme, i que ha sigut desvirtuat, el liberalisme s'ha degradat, pel meu gust. I això és un retorn a un llenguatge anterior. No té res a veure amb els anys 30, i això és el que jo sempre m'he queixat amb el tema progressista, aquesta obsessió ideològica.
Per tant,
no.
Parla vostè dels Estats-nació, segle XIX.
Sí, jo parlo d'un retorn... Aquest proteccionisme que estem veient no és res més que un intent de retornar a coses que en un moment van funcionar. Jo no dic que ara puguin funcionar, no, que són les fronteres, la protecció aranzelària, i en Donald Trump representa aquest món. És una emergència, un retorn en el mig del... en el qual estem veient una crisi de valors en el món demoliberal. El que estava dient de l'ètica protestant del treball, que va construir un món i que ara s'ha degradat.
Mm-hmm. Sí. A mi em preocupa...